Molt bona tarda, senyores i senyors, com totes les setmanes. Benvinguts al Converses. Estem al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Aquesta setmana ens acompanya el Joan Carles Valero, que és el director de Relacions Institucionals de BC Catalunya. Bona tarda, Joan Carles.
Hola, bona tarda.
Amb nosaltres també el professor de periodisme i escriptor, el Joan Maria Claveguera. Bona tarda, Joan Maria. Benvingut.
Hola,
també.
Bona tarda, bona tarda.
També amb nosaltres el Marcos Pardeiro, que és el redactor en cap de la Razón a Catalunya. Bona tarda, Marcos.
Què tal? Bona tarda.
I amb nosaltres també el Joan Corbera, que és director de comunicació del Liceu. Bona tarda, Joan, benvingut també.
Molt bona tarda, gràcies.
I abans de presentar el convidat d'avui, només fer una petita falca d'una iniciativa que has posat en marxa tu fa pocs dies. Ho tinc aquí apuntat, es diu Música en Vena, que és una iniciativa que jo crec que els oïdors de Cope Catalunya i el Converses val la pena que coneguin molt ràpidament i soberament de què es tracta, Joan.
Això, doncs mira, és una iniciativa que ja funciona a Madrid des de fa 2 anys i consisteix en portar músics i cantants a hospitals per amenitzar una mica l'estada dels malalts amb unitats com neonats, psiquiatria, geriatria, oncologia, etc. I la grandesa de l'acord és que hem arribat a un acord amb el Festival del Mil·lenni perquè cantants com Chambao, Niña Pastor i Miguel Poveda puguin anar a tocar a hospitals com el Clínic, doncs en els malalts, perquè bueno, una mica la música anima l'esperit, té efectes curatius o paliatius, si més no, exacte. I es tracta d'això. Madrid funciona des de fa 4 anys, s'han fet prop de 400 concerts, 1.000 músics. Sí, sí. És una iniciativa que portem aquí.
I en marxes a la teniu ja? Ja heu fet alguna primera acció o què?
Sí, vam fer la primera en l'Hospital Clínic, cantant poc coneguda, però que va tenir prou èxit. I ara ens ha animat a fer-ho doncs, en cantants de...
Crec que hi ha alguna cosa a la xarxa penjada ja, també el nom de Música en Vena.
Música en Vena, exacte.
Molt bé, Joan, doncs enhorabona per aquesta iniciativa. I ara sí, presentem jo el convidat d'aquest dia de converses, que és el senyor Jaume Guardiola. Senyor Guardiola, bona tarda.
Bona tarda.
Ell és el conseller delegat del Banc de Sabadell des de l'any 2007. Senyor Guardiola, què li sembla una iniciativa com aquesta, així d'ajudar la gent que ho està passant malament? Jo crec que també és una acció important que val la pena destacar i emmarcar, no?, un moment com l'actual.
Doncs em sembla molt bé, crec que tothom té que tractar de correspondre amb la societat tant com es dona la societat, no? I el banc també tractem una mica d'estar a l'alçada amb aquest capítol.
Exactament. Molt bé, jo deia, des de l'any 2007, conseller delegat del Banc de Sabadell, vostè les ha vist de tots els colors ja com a conseller delegat, des d'un moment de crisi com el que va vostè encetar l'any 2007 fins a l'actual. Però ara sembla ser que la cosa està canviant. Diuen que la gent comença a veure les coses d'una altra manera. Diuen que aquest moment econòmic que estem passant comença a ser bo. Vostès com a Banc de Sabadell ho estan notant, senyor Guardiola? Ja? La gent té una mica més alegria, jo no sé si consumista o com es vulgui dir o com es vulgui qualificar.
Sí, jo crec que l'economia està clarament en una fase de recuperació, no?, i de creixement. Això són dades reals, no?, els creixements del PIB, els creixements del nivell d'ocupació, doncs ho demostren. També és veritat que venim d'una crisi que probablement ha sigut de les més dures que jo he conegut, no?, al front de la gestió d'entitats financeres, no?, i això que jo vaig viure alguna de ben difícil, com era el Corralito a l'Argentina. I per tant és difícil que això acabi, diguem-ne, penetrant tots els sectors socials, no? I aquesta sensació una mica de que encara parlem de crisi té que veure amb això, en que amb aquesta recuperació de l'economia s'ha incorporat molta gent, però no tota, i és per això que el sentiment encara és dolent. Ara sí, és veritat que l'economia està creixent de forma considerable, totes les dades que tenen que veure amb consum, creixement del crèdit, creixement del crèdit em refereixo de la producció de nou crèdit, no?, tant hipotecari com consum, reflexen clarament una societat que està, diguem-ne, millorant notablement el seu comportament. Ara, insisteixo, doncs encara els desequilibris de l'economia espanyola en termes d'atur i d'altres indicadors són grans i ens queda molt camí per recórrer. O sigui, no tindrem aquest sentiment d'haver sortit de la crisi fins que realment una part molt significativa de la població estigui incorporada a aquest nivell de benestar.
Vull dir, el titular seria que comencem a anar bé, que la gent comença a notar que anem bé, però encara hi ha un sector de la societat que ho està passant molt malament, sobretot els joves, no, senyor Guardiola? Vull dir, els joves veuen un futur magre.
Sí.
O no?
Sí, no, els indicadors d'atur juvenil són alts, són altíssims, no?, i de fracàs escolar, o sigui, els indicadors que et reflexen una mica més com està la joventut són dolents, i són dolents en termes comparatius. Per tant, aquesta és una afirmació certa. També crec que amb aquests dos capítols hi ha una mica de millora i que estem aquest dinamisme de l'economia, doncs a poc a poc va millorant també l'ocupació amb aquest sector, no? També el sector laboral espanyol és bastant rígid i això doncs, diguem-ne, no permet massa la renovació generacional, no? I són un dels elements que segurament doncs, aquest nou govern tindrà que plantejar-se, no? O millor dit, del Parlament, perquè ara potser hem de parlar més, que serà el Congrés qui tindrà que una mica que fer les reflexions estratègiques sobre el país, no? I aquesta reflexió que té a veure amb educació, que té a veure amb com realment doncs, millorar la situació de la joventut, doncs són elements bàsics que espero que estiguin a l'agenda política.
Parlava vostè de la joventut, li he preguntat jo per la joventut, parlava vostè també del tema de l'educació. En fi, els últims anys, les últimes lleis d'educació tampoc han ajudat gaire a fer un sistema educatiu, a crear uns joves doncs, amb expectatives de futur, a afavorir l'esforç, l'excel·lència, tenim pocs emprenedors. Faria falta un bon pacte educatiu a Espanya, no?, per tirar endavant doncs, el projecte de futur que és aquest país.
Sí, jo crec que falta un pacte educatiu i que l'educació és una clau estratègica, això crec que tots estem d'acord. També que necessàriament els pactes educatius tenen que ser molt transversals, perquè si s'acaben convertint en un tema de debat i no s'arriben a determinats nivells de consens, doncs tenen una tassa de mortalitat altíssima i això fa que sigui impossible, perquè l'educació és una inversió a llarg termini i no pots estar canviant de llei d'educació cada vegada que hi ha un govern nou, i per tant és de les coses que requereixen necessàriament una visió transversal. També és veritat que no li posem tampoc a l'educació massa responsabilitat. Tot això que té a veure amb la cultura de l'esforç i aquest tipus de coses no és només l'educació, també això són valors que potser s'han de transmetre a casa.
Eh?
O sigui que potser si això no ho tenim prou desenvolupat és un problema que transcendeix exclusivament a l'educació i que té a veure una mica també amb una manera de ser de la gent del nostre país. No? Jo crec que en aquest sentit socialment el país té que ser capaç de transformar-se i de créixer, eh? I l'educació és un factor molt important, l'educació a les escoles i l'educació també universitària, que és un capítol important del tema de l'educació i que segurament doncs, en termes comparatius amb altres països doncs, té uns dèficits molt grans que fan que sigui molt difícil que estiguin alineats amb el que el país necessita i l'economia necessita, no?
En aquest sentit s'ha igualat per baix sempre el tema educatiu al nostre país.
Doncs una, escoles, és possible que passi això, és possible que passi això. Jo crec que al final doncs
igualar-ho per a la franja
nosaltres,
baixa.
Cadascú pot ser d'esquerres o més de dretes, pots tenir una visió de la presència de l'Estat i de l'obligació i la participació de l'Estat a la vida econòmica més o menys intensa. Però hi ha un mínim, clar, no, que és una obligació clarament de l'Estat, que és garantir la igualtat d'oportunitats. I no, l'única cosa que et permet doncs, realment aconseguir una igualtat d'oportunitats que s'acosti a la igualtat total, que mai segurament es pot aconseguir, però que s'acosti, és una gran educació pública. No? I per tant, el invertir en educació i fer de l'educació doncs, com una mica la pedra de on s'enganxa tot i de la que surt una mica la racionalitat i el creixement del país, doncs és un tema molt important que jo crec que, bueno, pues, que espero que ara que tenim la necessitat d'arribar a acords doncs sigui potser l'oportunitat de fer-ho, no? I que hi hagi menys actitud de part, que hi hagi més, que és una cosa que li falta a la política espanyola claríssimament, una confiança amb els experts, és a dir, que la llei d'educació no la tenen que fer els polítics, sinó que la tenen que fer els experts, els pedagogs, els que saben, els que tenen experiència d'altres països. En qualsevol país del món hi ha llibres blancs, no? O sigui, el Parlament encarrega amb un grup d'experts que preparin doncs, un tema qualsevol, i aquests experts doncs, es nutreixen de les diverses escoles que poden haver de pensament i acaben arribant i fan un document i sobre aquest document els polítics, que és la seva obligació, el mandat que tenen, han de conformar. Quan comencem a fer les lleis fetes des dels polítics i els llibres d'experts només serveixen com una cosa externa de la que no es fa cas,
malament,
doncs
no?
Malament. I per tant jo crec que una de les maneres potser que hi hauria ara és que aquest Parlament confiés una mica més en la iniciativa dels experts per poder desenvolupar les lleis que són transcendentals per la vida política i econòmica espanyola.
Esperem que l'escoltin, senyor Guardiola, els polítics sobretot. Esteu escoltant el Converses de la cadena COPE Catalunya i Andorra, avui amb el senyor Jaume Guardiola, conseller delegat del Banc de Sabadell. Hem començat parlant de la situació política a Espanya, de l'educació, i no l'hem preguntat encara per les eleccions dels Estats Units i el senyor Trump. Jo ho deixo pels altres companys de taula, el Joan Carles, el Joan Maria, Marcos i el Joan Corbera. Paraules demanades, Joan Maria, vinga.
Digues, jo tinc una paraula que passa per aquí.
Per què? Per Estats Units o per
l'educació? Escoltant el senyor Jaume Guardiola, m'ha semblat entendre que està satisfet del creixement de l'economia a Espanya, a Catalunya, però entenc que hi ha una certa fragilitat, no? I em fa l'efecte que últimament s'han produït alguns fets que poden posar en perill, no?, aquest creixement. Un és el fenomen de la globalització que hem volgut adoptar en els últims anys troba alguns topalls, per exemple, amb el Brexit de la Gran Bretanya, amb el nomenament del senyor Donald Trump als Estats Units com a president dels Estats Units. Aquests dos fets i el possible contagi que puguin provocar aquests dos fets amb altres països europeus que tenen eleccions d'aquí a poc, com França, com Alemanya, com un referèndum a Itàlia, poden posar en perill aquest creixement econòmic que he entès que té certa fragilitat? És a dir, la pregunta es podria concretar: a vostès els pot preocupar que el senyor Donald Trump hagi guanyat la presidència dels Estats Units amb la campanya electoral que ha fet i amb tot el que ha dit que qüestiona la globalització? Bé, sé que és una pregunta complexa, eh?
Sí, és complexa. Respecte en concret a Trump, esperem una mica, no? Esperem una mica, perquè hi ha aquesta sensació, almenys molts analistes diuen, que entre el que ha dit i el que té marge per fer, doncs hi hauran diferències notables. Però, evidentment, les consignes de la seva campanya van amb la línia del proteccionisme, o sigui, són contra la globalització. Això doncs acaba provocant lògicament una tendència a menys creixement global, i a més una mica passa una mica els costos cap als països emergents, no? I acaba provocant doncs unes conseqüències moltes vegades de tipus geopolític, no? Com per exemple els problemes de la migració, etc. És a dir, una de les avantatges inequívoques de la globalització, encara que moltes vegades des de determinats visions es veu com una cosa que va contra els més pobres, el cert és que la globalització el que fa sobretot és que països emergents que tenen economies que depenen molt de producció amb costos baixos doncs puguin tirar endavant, eh? I evidentment això provoca doncs un increment del comerç mundial i acaba provocant un creixement mundial i per tant més gent que s'incorpora a un determinat estat de benestar. Per tant, doncs, evidentment, si es confirma una mica aquesta tendència proteccionista que el Trump ha estat dient a la seva campanya, doncs serà un element que l'incorporarà cert risc de creixement al món. El Brexit jo ho veig una mica diferent, perquè encara que evidentment una part dels votants del Brexit és aquesta Anglaterra o Regne Unit, un endogàmic o mira cap a dins, l'establishment pro-Brexit, que va haver un establishment pro-Brexit, perquè pensem que la City va ser anti-Brexit, però va haver un establishment pro-Brexit també al Regne Unit, és per definició molt de free trade, eh? És a dir, tu no trobaràs masses diguem-ne votants, massa de l'opinió pública del Brexit que el que està proposant és proteccionisme. El que està proposant precisament és free trade, no? A fer acords de free trade amb totes les economies del món. Això és el que sense Teresa May no està dient. El que hem de fer és protegir amb arancels la nostra economia. El que està dient és: vull sortir-me del ruling, de la discrecionalitat, diguem-ne, europea, però aspiro a tenir un free trade amb Europa i aspiro a tenir un free trade amb els Estats Units i amb Canadà, i, o sigui, amb el nafta i amb la zona asiàtica. O sigui, més aviat no és una visió, encara que molt del votant segurament, que aquest votant anglès de la campinya anglesa, doncs, o dels suburbis anglesos que va votar Brexit, té aquest pensament de defensar el seu lloc de treball, eh? Per tant, és una mica ho hem de veure d'una manera una mica diferent, no? Igual que molta gent que compara Trump amb Reagan, no? i és una comparació absurda, perquè al final el Reagan va ser precisament un igual que la Thatcher, i segurament una mica els moviments aquests proteccionistes que han sortit després són reacció a aquest, al que va passar amb el Reagan i la Thatcher, van ser justament que es produeixin les coses allà on siguin més barates i obrim les fronteres i que el món assigni els recursos d'acord amb els criteris, diguem-ne, capitalistes, no? Del lliure mercat, no? Per tant, és, jo crec que a vegades tendem a una mica simplificar tot. Però la resposta a la teva pregunta és sí, jo crec que en aquests moments tota aquesta tendència una mica proteccionista que ho expressa clarament una part del vot del Brexit, que ho expressa la seva campanya al Trump i que la podem veure manifestada en molts, diguem-ne, moviments polítics a Europa i que ara tindrem experiències properament amb les eleccions, els referèndums, etc., doncs sí que l'introdueixen al món un factor de risc de menys creixement i per tant doncs ens preocupa com a entitat i ens preocupa a mi com a ciutadà, no? Perquè jo sí crec que una globalització ben entesa, buscant també una governança global, és una necessitat per al món i per al futur de la humanitat, no? I en aquest sentit doncs aquesta involució és un risc.
Joan Carles.
Sí, bé, ahir es va celebrar el primer Consell de Ministres del nou govern espanyol, per fi. I bé, ha passat quasi un any que hem estat sense govern. Sembla que no hagi passat res, no? Està clar que unes terceres eleccions era el pitjor, i vostè ja ha apuntat en una de les seves respostes l'oportunitat de que sigui el Parlament l'escenari dels pactes. Com valora la nova legislatura que hem començat ara a l'Estat, i una mica des de la perspectiva més econòmica, si, degut al seu... a la seva visió financera, no? Com veu?
Bueno,
com
tinc aquesta visió, que efectivament hem estat un any sense govern. Aquest govern va arribar amb uns pressupostos aprovats prèviament, amb la qual aquest any, entre cometes, més enllà de l'enfrontament polític, l'hem viscut amb certa tranquil·litat, i jo crec que és una prova de que el país té institucions fortes, i estar un any sense govern i que al final... Pues, la vida ha girat amb certa regularitat. També és veritat que això doncs no podia durar massa més temps, perquè ara ja entrem en un altre cicle econòmic, s'han de fer uns pressupostos nous, però ja entràvem en el moment on era una rèmora segurament pel creixement econòmic el no tenir govern. I per tant jo crec que és una bona notícia en general, i que hi hagi un govern el que s'ha pogut conformar. I evidentment és un govern que neix doncs, amb un recolzament, diguem-ne, minoritari, i requerirà, per tirar endavant les reformes que vulgui prendre, requerirà acords, i per tant serà un govern que necessitarà doncs operar molt amb el Congrés dels Diputats, i això és al mateix temps una bona notícia, perquè doncs millorar la capacitat de fer acords és algo imprescindible en aquest país que ens costa tant, perquè és un país que té una tendència innata a la confrontació, i al mateix temps és també un risc, perquè ningú garanteix que aquests acords s'arribin, no? I que per tant doncs, pot entrar amb certs problemes d'operativitat si no aconsegueix arribar a acords, no? Ara, jo sóc optimista, penso que, bueno, doncs que ens hem d'acostumar a aquesta realitat de que s'arribin a acords, i això pot afavorir, com dèiem abans, doncs, determinades iniciatives que necessiten consens, i que preses per un partit que té una majoria absoluta doncs, contra una oposició, doncs, li donen una vida molt fràgil, i això ho hem vist per exemple doncs, en temes com l'educació que dèiem abans. I per tant jo crec que, bueno, que si iniciem un nou camí, que sembla que serà un camí ja per molt temps, perquè és difícil pensar amb el retorn de majories absolutes, ens adaptem a el que és Europa, on pràcticament tots els països no coneixen el que és una majoria absoluta, o no la coneixen des de fa molts anys, i a tot arreu s'arriben acords, i especialment amb aquests temes que són, diguem-ne, de llarg termini, que superen, o sigui, hi ha moltes de les reformes que s'han de fer que superen el cicle electoral dels 4 anys, no? I si les fas enfocades només amb els 4 anys, doncs estan condemnades al fracàs. Això que hi hagi ara la necessitat de fer acords, doncs li dona una visibilitat de termini que és possible que sigui una oportunitat per al país, i espero que la que siguem capaços de materialitzar-se. No,
els partits,
no hi ha cap garantia.
Eh? Els partits també, és el moment de la gran política, no? La política amb mayúscules, no? L'acord, pactar, cal aquesta voluntat. És una oportunitat que tenen, no? Tots plegats.
És una oportunitat de demostrar que tenim com a país, el que no sé
clar,
si l'aprofitarem.
No? No creu vostè que l'aprofitarem o què?
Bueno, escolta, ho dubtava, tots hem viscut aquest any, jo tinc les meves reserves de que siguem capaços, perquè tots hem viscut tots aquests anys, tots estem veient una mica doncs, el problema català i el temps que s'està perdent amb no afrontar-lo d'una manera racional, fins a quin punt això doncs, provoca que les opinions es vagin polaritzant i la dificultat llavors de fer més difícil els acords, no? Per tant, no som un país amb facilitat per la transacció política, no ho hem sigut mai, no? I per tant doncs, bueno, és una experiència que hem de recórrer, i amb la que ens hi juguem molt, però garanties de que sortir bé no hi són.
S'ha de parlar i s'ha de consensuar i s'ha d'arribar a acords. Joan Corbera, vinga.
Sí, l'equip econòmic l'equip de campanya de Donald Trump acaba de penjar a la seva web les primeres mesures que aplicaran els 100 primers dies de govern. L'ha anomenat el contracte amb el votant americà per tornar a fer una Amèrica gran un altre cop. Entre les mesures, a banda de temes com tornar a aixecar un mur per evitar la immigració des de Mèxic, però hi ha tot un seguit de mesures de tipus econòmic, com per exemple...
La del mur l'han posat amb aquest... Amb aquest
sí, apareix.
No arriba la passa a fer-la, Joan.
Hi ha l'assumpte de... Es parla de renegociar el Tractat de Lliure Comerç amb Canadà i Mèxic, de renegociar l'Acord Transpacífic de Cooperació Econòmica, mesures encaminades al proteccionisme, no? Hi ha un seguit de mesures també que tenen a veure amb el medi ambient, com per exemple aixecar les restriccions que ara hi ha en el sector energètic i suspendre les aportacions al canvi climàtic, no? En contra de la política que ha seguit el president Obama d'aposta clara per les energies renovables. També es parla de sancionar fiscalment a les empreses que deslocalitzin i un pla d'inversions per $1 bilió que, paradoxalment, aniria lligat a una rebaixa fiscal. És a dir, hi hauria més despesa i, en canvi, menys ingressos per l'administració. Bé, m'agradaria que comentés una mica aquestes mesures.
Totes.
No sé si totes, però
sí,
al final...
Les comento, no, perquè realment és crec que tot el món està pendent.
Està pendent d'Estats Units.
Està pendent d'Estats Units i és lògic que sigui així i que és el que anirà fent, no? La darrera part, és aquesta expansió fiscal a base de dues accions, no? Que van amb les dues amb la mateixa línia, no? Una és baixar impostos, el qual vol dir incrementar dèficit, i l'altra és fer aquesta política d'inversions en infraestructures, política diguem-ne d'expansió fiscal. Evidentment, si no, el clau aquí és veure quin serà el fondeig de tot això, o sigui, si hi haurà, per exemple, a través d'aquest càstig a la deslocalització o a través d'aquesta perseguir una mica les grans corporacions, amb el sentit que això també ho fa Europa, amb el sentit d'identificar si realment estan pagant els impostos allà on generen la riquesa o tenen esquemes fiscals que els hi permeten deslocalitzar el lloc de pagar els impostos i amb això tenen una factura fiscal molt més barata. Bé, les grans corporacions del món són americanes i per tant sí, aquesta pot ser una font de fondeig. No sé si ha fet referència a una altra font de fondeig d'aquesta més dèficit fiscal per aquesta política expansiva fiscal que podia sortir de la reducció de despesa corrent a través de la reducció de l'Obamacare, etc. No sé si això ha dit alguna cosa, però aquesta és una mica el que ell ha dit i això té a veure molt amb política interna americana i segurament no és dolent del tot pel món una mica doncs, posar-li més pes per garantir el creixement a la política fiscal que no pas una mica com s'havia fet fins ara només a la política monetària, que està en una fase segurament de cert cansanci, doncs ja no dona més de sí, no? I jo crec que fins i tot per Europa, doncs si els americans es posen a expandir molt l'oferta a través de la creació d'inversió, infraestructura i tal, doncs li posarà una mica pressió també a l'Europa que pot fer-ho, que és l'Europa que són els alemanys, bàsicament, i això crec que seria molt bo per Europa, que Alemanya es posés una mica a créixer i a fer inversions perquè té superàvit fiscal, o sigui, té una situació fiscal privilegiada. i en lloc d'estar una mica forçant tota la càrrega sobre que els països perifèrics segueixin sacrificant-se, seria bo que ells es posessin al front del creixement i d'aquesta manera les economies europees es beneficiarien perquè són clarament els seus proveïdors, no? Per tant, no, tant de bo que això passés, eh? Si aquest és l'efecte, li trobaríem una cosa bona a això del, diguem-ne, el pla del Trump. Ja, quan entrem a les altres coses, el món del proteccionisme, si comença efectivament a voler canviar, està clar que segur, no m'ho has dit, però segur que no és partidari d'avançar amb l'acord de lliure comerç amb Europa, però si es posa a tocar el Transpacífic i el NAFTA, doncs evidentment això afectarà una mica doncs el creixement mundial, eh? I un país que òbviament seria molt perjudicat perquè això passés seria Mèxic, que és el país veí, que té una correlació de la seva economia amb l'economia americana altíssima i que per tant doncs patiria molt si això passés, no? Jo crec que tot això requereix acords al Congrés americà, i a mi em sembla que al Congrés americà li costarà molt, perquè una part de la productivitat i de la competitivitat de l'economia americana es basa en tenir aquest tipus d'acords que els permet tenir produccions molt més barates que si les estiguin fent ells, especialment de determinats productes. Ells acaben fent productes més sofisticats, però traslladar produccions de costos baixos amb els seus salaris els hi permetria mantenir competitivitat i el país es ressentiria. Per tant, jo crec que tot això hem de veure com s'acaba materialitzant. El tema del medi ambient doncs realment és un petit drama, perquè jo crec que el compromís que havia pres el president Obama de que el 50% de l'economia de l'energia americana fos renovable a un determinat termini de temps, més a signar el Tractat de París, que hi va ser clarament l'activista, un dels activistes més importants, doncs portava una mica una certa esperança que aquest món nostre que està creixent a uns ritmes altíssims, tant de producció com de consum i de població, i que això doncs és una mica insostenible des del punt de vista del mitjà ambient, doncs una rectificació del país líder del món amb aquest capítol, doncs home, ens condueix a una pressió, estic parlant ja en termes una mica d'humanitat, no? Són tres fronts complexes. Jo sincerament m'hagués esperat que no arrenqués tan fort, però si abans d'aquí sí, ho anirem veient, no?
El que passa és que un cop arribes a la Casa Blanca les coses podes canvien, no? Vull dir, una cosa és la campanya electoral i una altra cosa és
No ho ha penjat a la pàgina del govern d'Estats Units, ho ha penjat l'agenda campanya del Donald Trump a la seva pàgina de campanya. Els primers 100 dies de Donald Trump seran, vull dir, encara forma
però
part una mica del joc.
Però això ho ha penjat avui?
Ahir divendres.
Bueno, hem de veure, no? Jo crec que hem de veure una mica...
Un cop toques poder, les coses canvien a vegades, eh? Sí. Marcos,
sí.
Vinga.
Em feia gràcia, primer, senyor Guardiola, abans, parlant vostè del govern Rajoy, parlant d'operativitat del govern Rajoy, una lògica de banquer aplicada una mica a president del govern.
Què dit?
No, parlava de l'operativitat
del govern Rajoy.
El govern Rajoy. Però bueno, no hi volia parlar d'això, em feia gràcia. No? I volia parlar sobre... sobre el tipus d'interès i sobre el Banc Central Europeu. Des de març de 2016 els tipus estan al 0%. Això és evident que té un perjudici sobre la banca, per dir-ho d'alguna manera, perquè clar, els marges d'interès reben molta més pressió i per tant el model de negoci bancari ha de canviar una mica, no? Ha d'anar una mica més posar comissions a altres ingressos. I vull preguntar dues coses concretes. Una, si vostè preveu que els tipus d'interès a Europa puguin créixer i per tant se'n beneficia d'alguna manera la banca, o dos, si el que pot arribar a passar és el que ha passat alguna entitat financera alemanya, que és plantejar-se a Espanya, que encara no s'ha plantejat, el fet de cobrar per guardar els diners. Si això pot arribar a passar aquí a Espanya si continua amb la mateixa política de tipus d'interès del senyor Draghi i del Banc Central Europeu.
Bueno, els tipus d'interès zero o negatius, que és on som, perquè no ens oblidem que els tipus d'interès són zero amb el sentit, bueno, zero no, amb el sentit que sempre hi ha un petit spread sobre la base, però l'Euribor a un any està negatiu una mica menys de 0,10, però negatiu, i el tipus on els bancs cada dia, quan tanquen la seva tresoreria, el que els hi sobra ho depositen al Banc Central Europeu, per això paguem 0,40, o sigui que estem parlant de tipus realment negatius, eh? I estem veient com determinats finançaments a terminis no molt llargs també estan amb tipus negatius, eh? Per tant, estem en aquesta situació de tipus, i això efectivament per al marge bancari és un tema complicat, perquè efectivament tu no pots transferir aquests tipus negatius a una part de la teva clientela. Avui la banca a Espanya, pels clients institucionals, és a dir, fons de pensions, assegurances, etc., ja està fent tipus negatius, eh? És a dir, que ja n'hi ha dipòsits de institucionals que estan dipositant els bancs pagant. Això ja està passant. Això es transferirà al món de les empreses i al món de les persones físiques? Jo crec que no. Crec que, com en definitiva són mons que també prenen deute i aquesta deuda té uns esprets, diguem-ne, la legitimitat per demanar, doncs, això és poca, i per tant jo crec que això no passarà. Hi ha pressió evidentment sobre els marges bancaris, això fa que segurament determinat la tendència que hi ha hagut a aquest país de substituir comissions per, és a dir, una mica ha sigut una política tradicional dels bancs. Jo capturo un client, capturo la part del seu negoci i transaccionalitat, això em dona com a premi tenir un saldo a compte corrent, o sigui, tinc el saldo transaccional de la compte corrent d'aquest client, i això és a cost zero, i això ho reinverteixo amb crèdits, i això em dona un rendiment, i d'aquesta manera no et faig comissions. Una de les maneres de seduir-te és que t'ofereixo un no comissions. Bueno, això, aquest model, en aquest moment transitori, està fent crisi, i per tant és normal que els bancs en aquests moments vulguin, doncs, buscar la manera de tenir certa rendibilitat a través de les comissions, que jo crec que seran comissions sempre una mica basades en el cost operatiu i basades també en el risc operacional, no? En la prima de risc operacional. Però també hem de pensar una mica que la banca és un negoci de balanç i de llarg termini, per tant, no, si en aquests moments tens una pressió sobre els marges, els tipus no estaran al zero tota la vida, els tipus tornaran a la certa normalització, i en el moment que tinguin normalització, els bancs que tinguin les millors franquícies bancàries, amb més clients dels quals és banc principal, dels quals es té la transaccionalitat, al final això tindrà, doncs, el premi tradicional de que aquesta compte tindrà rendibilitat. I per tant jo crec que en aquest sentit tampoc ens hem de preocupar massa, és una situació transitòria, hi ha moments del segle econòmic on realment, diguem-ne, els tipus acompanyen, i altres moments que no. I la longevitat dels tipus d'interès, jo crec que li queda bastant de temps amb els tipus com estan, perquè, diguem-ne, la política una mica monetària està molt atrapada, no? Hi ha hagut molta compra de deute, tant privada com pública, per part del govern central, i diguem-ne, el treure aquests estímuls, que és una mica com treure, diguem-ne, la bomba d'oxigen del pacient, s'ha de fer a poc a poc. Si els Estats Units fan aquesta expansió fiscal, lo lògic és que els tipus pugin. Ja estava anunciada una pujada de tipus, i és possible que aquesta pujada agafi una mica més de força si realment s'expansiona molt fiscalment als Estats Units, i això li dona un espai a Europa per també sortir una mica, que serà lent necessàriament, d'aquesta situació de tipus tan baixos. I jo crec que d'alguna manera el que pot passar amb aquest moviment una mica americà, que anava passant en qualsevol cas, però ara potser s'accelera una mica més, és que hi ha un cert espai per pensar que això té un termini, diguem-ne, que no serà tan llarg com el millor pensàvem, però...
No hi ha una data? No s'atreviria vostè
No hi ha una data. Un any, jo crec que serà un procés, sí, quan Europa, o sigui, Europa primer tindrà que començar, doncs, traient això que es diu el quantitative easing, que és aquestes compres, diguem-ne, de deute, no? Massiva... i després, una vegada això es regularitzi, aquesta part de l'estímul, llavors pot pensar en anar fent evolucionar els tipus d'interès, però serà molt lent, perquè també pensem que una forma aquests tipus d'interès zero beneficien molt també el cost de la deute, no? Del deute, i el deute dels estats és molt alt, eh? No és el mateix, doncs, estar finançant-se com s'està finançant a Espanya, doncs, que fins als 5 anys està finançant-se a tipus zero, que està finançant-se amb cost, no? I això té una repercussió immediata sobre el dèficit, no? Si tinguessis les economies amb poc dèficit, seria més factible començar aquest procés, però si encara les economies les tens amb dèficit, doncs és complicat, doncs, sortir d'aquesta, diguem-ne, situació una mica
complicada i enrevessada.
Exacte.
Ja. Estem escoltant el Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte en companyia del Joan Carles Valero, Joan Maria Claveguera, Joan Corbera, Marcos Pardeiro, i el convidat d'avui, el senyor Jaume Guardiola, conseller delegat del Banc de Sabadell. El Joan Maria i el Valero tenien preguntes a fer, doncs vinga, endavant, Joan Maria.
Sí, senyor Guardiola, en aquests moments que sembla, a tenor del que vostè ens està explicant, que comencem a veure la llum pel bon funcionament de l'economia, malgrat la fragilitat que en molts aspectes suposin. El Banc Sabadell viu un moment en el qual, per primera vegada, vostès des del 2011 pagaran dividends a final d'any, aquest any, em sembla que és un 0,2% per acció, corregeixi'm si m'equivoco. Vostès han guanyat també un 12% aquest any més que l'any passat, amb la qual cosa doncs, trasllueix que l'economia els afavoreix en aquest aspecte com a entitat bancària. Però també en aquest present vostès han anunciat de manera pactada amb els sindicats que tancaran algunes de les seves oficines i que reduiran la plantilla. Amb aquest present, que si no me'l discuteix entenc que és real, quin és el futur que vislumbra el banc Sabadell? És a dir, i fins i tot en política de... Sí, vostè, m'ha semblat de sentir-li alguna vegada que vostès volen créixer a l'Amèrica Llatina, que tenen previst comprar algunes entitats bancàries a Colòmbia, a Perú, a Mèxic, on comencen a operar, i fins i tot, escolti'm, quina és la política quan la Unió Europea demana que els bancs es facin cada vegada més forts, es fusionin entre ells per crear entitats més solvents. Quina és la política del Banc de Sabadell amb aquesta realitat? Quin és el futur que ens espera?
Molt bé, no, el que has dit al començament no t'ho esmeno massa, però una miqueta. O sigui, nosaltres no hem pagat dividendo sempre, o sigui, no hem deixat de pagar mai. El que vam deixar de fer el 2012, o sigui, que la darrera vegada el 2011 i hem tornat a fer-ho ara, és pagar dividend anticipat. Diguem-ne, anunciant-ho abans de la Junta General, és a dir, que farem aquest any farem el que tradicionalment feia el banc, que és pagar un dividend a compte i després liquidar a la Junta. O sigui, no hem pagat dividend des del 2011,
està claríssim.
Ha sigut aquest dividend a compte. La segona cosa, el creixement, okay, la segona cosa, una mica això que has dit, una mica hem arribat amb els sindicats amb un acord de tancament, no, el banc té una dinàmica de reducció d'oficines, diguem-ne, que la fem com un flux, de forma, diguem-ne, no traumàtica. No hem pres fins ara cap mena de mida. Això ho marcarà molt. La banca està patint o vivint, perquè no és necessàriament patint, però sí vivint una transformació notable dels seus clients. Els seus clients s'estan digitalitzant, alguns ja neixen digitals, altres, com segurament la majoria dels que estem a la taula, són més aviat analògics, però utilitzem les eines digitals per millorar la nostra vida, i això fa que la interacció entre els clients i el banc sigui diferent. Ja no és tan presencial com era abans.
Això afecta a tots els sectors, no?
A tots els sectors.
És evident.
I per tant, això ens obliga a la transformació, i això, evidentment, farà que les oficines, a poc, siguin menys oficines, potser siguin oficines més grans, una part de la gestió sigui remota, o sigui, no sigui necessàriament presencial a les oficines, i tot això el banc ho anirà fent com un flux. O sigui, no tenim, diguem-ne, no ni hem fet cap mena de negociació, ni hem anunciat una negociació de fer cap mena de reestructuració, diguem-ne que fins a aquest moment no ha sigut necessària, no? Això seria els comentaris una mica sobre la descripció del banc. On tenim l'estratègia? On està? El banc ara està acabant un pla que vam fer fa 3 anys, que li vam dir pla triple, i que tenia 3 grans objectius, que era el primer, rentabilitat. Nosaltres, el banc havia fet un canvi de tamany notable. Pensa una mica que sense comptar els anglesos, hem passat de tenir 1.900.000 clients el 2007 a tenir 6 milions i mig ara, en aquest moment. Va canviar radicalment de tamany, i això ens obligava una mica a fer el foc més en aquest període de temps a la rendibilitat. La segona clau de l'eix del pla estratègic era la transformació, que té molt que veure amb això que hem parlat, de com el banc s'adapta a aquest canvi que és paradigmàtic del consumidor financer i de l'ús que podem fer de la tecnologia dintre del banc. Per exemple, el Big Data, la quantitat d'informació que nosaltres tenim dintre de les nostres tripes dels clients, i que senzillament, com no era, el banc no estava ordenat, el banc està ordenat amb els seus sistemes pel quadre comptable, això és l'obsessió. I ara el banc té que transformar-se a que l'obsessió sigui el coneixement dels clients, perquè això et permet, diguem-ne, crear valor d'una forma molt més clara. Pues tot aquest tema que té a veure amb la transformació, el segon punt. I el tercer era la internacionalització, que el nostre leitmotiv era que anem a buscar diversificar, però no diversificar senzillament allà on ens sembla que les nostres habilitats poden crear valor. No és una diversificació, diguem-ne, com a principi general, perquè l'inversor ja pot diversificar si vol, ja pot anar comprant un banc a cada lloc. És allà on nosaltres podem crear valor, no? I aquesta internacionalització la dissenyàvem, diguem-ne, també lentament, però com passa la vida, les oportunitats apareixen, i vam fer una operació al mig del pla que va ser absolutament transcendental, que és la compra del banc anglès de TSB. Per tant, de sobte ens vam trobar doncs, amb un banc amb 4 milions i mig de clients al Regne Unit, amb 8.000 empleats, amb 600 oficines, i això ens ha canviat molt el perfil del banc. Aquesta és la nostra idea. La nostra idea segueix sent anar a tenir uns quants mercats diversificats. Evidentment, Espanya és un, el Regne Unit serà un altre, estem als Estats Units, hem començat una operació a Mèxic, és una operació que l'hem començat from scratch. Nosaltres no hem comprat res, hem començat a pelo, és una cosa, és una start-up, una start-up que estarà molt bé perquè coneixem bé el país, perquè és un país que té una dinàmica de creixement molt gran, perquè uneix el creixement del país a la bancarització. És un país que té molta gent que s'està bancaritzant, no? Si sumes els dos factors, el sector és poc madur, a diferència d'Europa o del Regne Unit, i és un sector amb molt creixement, i aquí es pot, diguem-ne, si et col·loques bé, et pots tenir un vector de creixement important. I aquesta seguirà sent el nostre objectiu. Aquests mercats, Espanya, Regne Unit, Estats Units, Mèxic, seguir-los desenvolupant. Si podem fer-ho orgànicament, ho farem orgànicament. Les operacions corporatives, diguem-ne, d'adquisició, només no les pots planificar, o sigui, les oportunitats surten, i si surten i creen valor, doncs sempre les contemplarem, però la missió i l'objectiu del banc amb aquest diguem-ne, període que ve per endavant és consolidar clarament i créixer orgànicament des de la força que ens dona el tenir avui més de 11 milions de clients per un banc que no fa molt, era un banc petit regional de pimes català, doncs és un canvi radical.
Valero.
Sí, jo estem al rovell de l'ou del quart trimestre, no? Allò a la meitat del quart trimestre, un trimestre en el que les famílies acostumen a abordar-ho doncs, amb la tornada al col·le, setembre, que venen les despeses de Nadal, que si fem les reformes de casa, que si canviem de cotxe. La meva pregunta és com va el ritme de demanda de crèdit de les famílies espanyoles, o sigui, de les persones, no de les empreses, i què és el que demanen. I d'altra banda, aquest quart trimestre també és un trimestre en el que hi ha una certa guerra financera, no?, per captar plans de pensions, etc. Jo la darrera oportunitat per fer aportacions que desgravin, no? Com veu el sistema de pensions espanyol quan només des del punt de vista particular només arriba al 10% del PIB d'Espanya de pensions particulars no públiques, quan altres països tenen el 100% de la bossa de pensions. Són dues preguntes una mica...
No, són diferents. L'activitat de l'últim trimestre, del darrer trimestre de l'any, sempre és molt forta, i evidentment estem en ple moment, com deia, de l'equador d'aquest trimestre, i per tant doncs l'activitat de tot tipus és gran per al món de les empreses i pel món de les persones. I jo crec que el ritme de la demanda de crèdit doncs està amb el crèdit al consum a prop del 40% i amb el interanual, i amb el món de les hipoteques doncs
un creixement del 40%.
Sí, i amb el món del crèdit de la hipotecària 30% de producció. Clar, aquesta producció de crèdit, o sigui, totes les hipoteques, o sigui, el crèdit creix 30% i va créixer l'any passat 40% respecte a l'anterior. Ara, totes les hipoteques que es fan a Espanya aquest any 2016 no arriben al 25% de les hipoteques que es van fer el 2006. Això diu dues coses: el fora de ritme que anàvem a llavors, i que va ser segurament la causa principal de l'ajust dels preus, que va ser aquest excés de crèdit. I diu també una mica la capacitat que encara hi ha de millora, que no ens hem d'escandalitzar quan veiem que el crèdit hipotecari creix al 35%, perquè insisteixo que la base de partida és molt petita comparada amb la que era amb els moments de la bombolla. Per tant, estem lluny de pensar que això s'està posant una mica fora de context, no? Respecte a les pensions, és un gran tema, és un dels temes estratègics del país, d'aquests que requereix també consens, perquè evidentment el sistema de pensions està molt pressionat, i ho estarà molt amb tipus d'interès tan baixos, no? Perquè en definitiva el sistema de pensions, doncs, especialment el que té a veure amb acumulació, doncs, viu dels tipus d'interès. I jo crec que, i aquest és un país doncs, que té una població ocupada doncs, que és justeta, té una longevitat gran, té una té uns compromisos de pensions significatius, i té una piràmide d'edat molt, té molt poc bo demogràfic, no? A diferència, per exemple, de Mèxic, no? Mèxic té 50% de la població per sota de 25 anys, no? I això és un bo demogràfic brutal. Espanya justament és el contrari. Potser no sé quin és el percentatge, però deu tenir un 50% de la població per sobre dels 50. Llavors una això crea doncs un gran tema de consens, que pot partir per una banda de buscar l'estratègia de pensions que les faci sostenibles. Evidentment va de creixement econòmic, perquè creixement econòmic vol dir més contribució de seguretat social i més caixa per finançar les pensions, però vol dir necessàriament d'introduir elements de privatització que permetin doncs que hi hagi estalvi privat, que no les pensions no depenguin només de la seguretat social, perquè això està molt constrenyit, molt limitat, eh? I per tant tot el que siguin polítiques, diguem-ne, de l'administració dedicades al foment de l'estalvi privat per complementar les pensions públiques, doncs és una necessitat de país tan estratègica com l'educació, no sé com dir-ho, és d'aquestes essencials.
I a partir de quina edat? A partir de quina edat?
Bueno, no, jo crec que l'estalvi aquest té que tenir ja l'esquema fiscal que, i la consciència dels ciutadans de que ho facin des de molt petits. És a dir, quan un comença a treballar té que començar, tindrà que començar a saber que la seva pensió de la seguretat social estarà estressada i per tant té que començar a fer estalvi privat. I això ho hem de fomentar i s'ha de crear el consens polític per això, no, perquè això, segons com políticament algú ho hagi escoltat ara, i estarà pensant, ja és la privatització de les pensions. No. Jo el que estic dient és que les pensions públiques són finites, la població que les ha de rebre creix molt, la població que paga amb aquest sistema, diguem-ne, que és un sistema de paguen els que avui treballen, paguen els que avui es jubilen, aquest sistema de reparto acaba provocant doncs una certa dificultat de sostenibilitat, i la manera natural és complementar-ho amb pensions privades. I per tant s'han de crear els esquemes fiscals i que permetin aquestes pensions privades, que tenen avui un element negatiu en contra, que són aquests baixos tipus d'interès. Si tu pots aconseguir un tipus acumulatiu del 3%, doncs és molt més fàcil generar-te una pensió que si els tipus estan al zero. I per tant és una política. Jo crec que els països que més funcionen no són els que ho tenen 100% privat, com per exemple Xile, perquè al final és molt limitat la quantitat que pots acumular. Els països que funcionen millor és que tenen aquesta doble font de pensions, que és la pública i la privada.
Molt bé, doncs escolti, es pot dir poder més alt però no més clar del que vostè acaba de parlar en aquests instants. El senyor Jaume Guardiola, conseller delegat del Banc de Sabadell, gràcies, bona tarda.
Moltes gràcies.
Moltíssima sort. Gràcies també al Joan Corbera, Marcos Pardeiro, Joan Carles Valero, Joan Maria Claveguera, per participar al Conversa d'aquesta setmana. Tornem dissabte que ve, com sempre, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Molt bona tarda i molt bon cap de setmana, que vagi bé. Adéu-siau.
Bona tarda.